Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La decisió d'Anna Gabriel de no presentar-se aquest dimecres a declarar davant del Suprem com a investigada en la causa per rebel·lió contra líders independentistes podria dur al jutge Llarena a demanar a Suïssa la seva detenció i posterior extradició. En el cas del País Alpí no es pot demanar una euroordre, com es va fer inicialment en Puigdemont a Bèlgica, perquè no pertany a la Unió Europea. La llei suïssa té un article equivalent al de rebel·lió que permetria extradir Anna Gabriel, però cal que hi hagi hagut violència i això ho hauria de decidir un jutge suís. També determina que, per regla general, almenys una de les infraccions imputades ha d'estar sancionada tant a Suïssa com al país sol·licitant i dona lloc a extradició en les dues legislacions. Segons ha explicat el govern suís, a priori, el cas de Gabriel sembla estar lligat a delictes polítics que a Suïssa no tenen base jurídica, per la qual cosa una eventual sol·licitud d'extradició o d'assistència jurídica per part d'Espanya no arribaria a ser tramitada. Per fer efectiva la detenció de Gabriel, Llarena l'hauria de sol·licitar a través de la Interpol i començar els tràmits d'extradició mitjançant el conveni subscrit entre tots dos països. Per ara, la presència de Gabriel a Ginebra no ha despertat gaire interès entre la ciutadania, però sí que hi ha alguns polítics suïssos que li han mostrat el seu suport. És el cas del socialista Matthias Reinhardt, que li ha promès que la Suïssa dels drets humans i la democràcia directa serà un lloc segur per a ella. Encara en clau política, però ara al Baix Llobregat, els grups municipals del PSC i Entesa per Sant Esteve han trencat l'acord de govern amb Esquerra a l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, un pacte que van subscriure el febrer de 2016. Acusen els republicans de falta de lleialtat institucional i de bloqueig permanent a l'acció del govern. Ràdio Sant Esteve, Carles Miralpeix.
Tot i les tensions viscudes arran del dia 1 d'octubre, l'alcalde socialista Enric Carbonell assegura que el tancament no respon al context polític del país.
La voluntat de mantenir el pacte no es pot posar en dubte. És a dir, aquest trencament no té res a veure amb la política que en aquest moment està vivint el país, sinó que té algo molt més profund, profund de debò, que és realment la política municipal.
El detonant es va produir dijous quan Esquerra no va donar suport a la tramitació per la subhasta d'una parcel·la municipal valorada en 3,7 milions d'euros.
Gran ha estat la deslleialtat que entenem que es produeix quan amb un vot, amb un punt que considerem essencial per obtenir els recursos que necessitem per fer aquesta política de recuperació d'inversions i d'equipaments, amb una decisió que pensem que és totalment arbitrària i injustificada.
Amb 6 dels 13 regidors del consistori, socialistes i Entesa mantenen converses amb altres grups per aconseguir un nou acord d'estabilitat.
Parlem ara de cultura, anem al Maresme. La cinquena edició del Canet Rock, que es farà el dissabte dia 7 de juliol de nou al mític Pla d'en Sala, ja té cartell format per 15 grups punters del panorama musical català, més un nom sorpresa que es revelarà a l'abril. Ràdio Canet, Dani Grau.
Entre els grups que integren la cinquena edició del Canet Rock podem destacar els Amics de les Arts, Macaco, els Catarres, Doctor Prats, Zoo, Miquel del Roig o Charango, que serà la formació que tancarà el festival per completar un cartell fins a 16 grups. La directora del Canet Rock, Gemma Recudé, es mostra satisfeta perquè el festival ha estat del tot consolidat i diu que, com sempre, i davant de la situació política que viu el país, amb persones empresonades, el Canet Rock tornarà a ser un espai de reivindicació i llibertat.
Venim d'un festival que va néixer en un moment obscur, com un espai de llibertat. En aquests moments cobra tot el sentit del món. O sigui, tenim gent a la presó per les seves idees, tenim artistes que diuen coses que són grans prioritats i per això els empresonen. Jo mateixa vaig anar a declarar per aplicar perquè els músics venien a cantar a segons quins actes i no cobraven. Doncs més que mai Canet Rock i l'espai de llibertat cobra un sentit.
Les entrades segueixen al preu habitual de 35 euros i ja es poden comprar al web del festival.
És tot aquesta hora, ho deixem aquí fins ara.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs al Mesón del Conde.
El menú de calçotada inclou els calçots amb la seva salsa romesco, grellada de carn, crema catalana, vins i aigües, tot per 37 euros.
Atenció, perquè ara, si tota la taula demana calçotada, podreu repetir de calçots tant com vulgueu.
I si encarregueu la taula a través del web maisondelconde.com, us sortirà per només 26 euros.
Maison del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà.
Girona, un dia després del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or.
Impresionante lo que se ha vivido en Girona los últimos días con el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or.
Girona ha viscut uns dies amb els millors números de circ mai vistos a tota Europa.
Tothom en parlarà. L'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or aquest any a Girona.
Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos, malabaristes i trapezistes.
Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Del 22 al 26 de febrer, al Camp de Mar de la Devesa.
Compra ara les entrades a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, dimecres 21 d'aquest mes de febrer. Siguen molt benvinguts i espero que passin una bona estona des d'ara fins al punt de la una. En tota una sèrie de continguts que hem preparat per a aquestes dues hores, i si els sembla bé, els explico què tenim per aquesta primera hora. Per començar, el temps ha canviat l'aspecte, com sempre passa, i ja hi estem acostumats, que després de les pluges l'efecte de secà és la tramuntana, que és la que avui la tenim protagonista del dia. Tot això ho sabrem perquè ens ho explicarà en Sergi, ho sabrem perquè ens ho explicarà en Sergi Corral des del seu blog, també els valors de la temperatura des de meteolescala.com, des de l'estació meteorològica de Benjamí Gallegos, que és la nostra de referència. També ens agradaria tenir la del Club Nàutic, però de moment encara continua amb obres. Esperem des de que aviat pugui estar en funcionament, perquè ens agrada saber aquests dos contrastos que hi ha a la vora de mar i també terra endins, que a vegades coincideixen i a vegades no. Per la gent que encara no hagi anat a comprar el diari o hagi de fer-ho, l'Oriol Pujador, juntament amb Taís Trujillo i l'Helena Pujdueta, l'equip de notícies en xarxa edició al matí, els explicaran què hi poden trobar a la premsa general. Sants, aniversaris, notícies i refranys no hi faltaran també en aquesta secció de les fixes de cada dia, de dilluns a divendres, com diu l'anunciat, com diu la falca d'inici d'aquest programa. I a les seccions des de la xarxa, avui també amb protagonistes femenins, igual que el dimarts, avui amb la Montse Hidalgo, que ella ens ve cada dia amb una secció diferent, el dimecres li toca l'aigua clara. Avui amb una entrevista al catedràtic d'Economia Aplicada Germà Bel arran de la finalització de la concessió de l'AP7. El debat sobre el futur de la seva gestió es va obrir fa pocs dies al Congrés dels Diputats arran de l'anunci del Partit Popular de posar fi a la concessió als anys 2019-2021. Què vol dir això? Que no haurem de pagar l'autopista? Bé, de fet, ara, clar, si anem a Girona, també hi ha aquell tram que és gratuït, que no s'ha de pagar. Però què vol dir ara? Que podem anar a Barcelona sense haver de pagar l'autopista? Què passarà? Si no s'ha de pagar, s'emplenarà allò que semblarà, doncs, la carretera de la costa, la Nacional 2 a la costa? Veurem com... Bé, tot i que també els caps de setmana, sobretot el diumenge a la tarda, també déu-n'hi-do el carregat que va, com la gent de segones residències o la gent que ha vingut a passar el cap de setmana fora de Barcelona, ha vingut per cap a aquesta zona, i com va cap allà les cues que fan, déu-n'hi-do alguns llocs. El que passa que ara, amb aquest sistema de pagament, amb aquest sistema de pagaments de teletax, la cosa va un xic més lleugera que no anava pas abans. Hi havia unes cues que, déu-n'hi-do, a l'hora que sorties de l'escala, per exemple, si sorties al 7 de la tarda, contra que a les 10, quarts d'11, arribaves a casa teu després de totes les cues que havies de fer a les autopistes. Bé, però tot això, millor que ens ho expliquen ells, que no pas ho expliqui jo, però serà, doncs, curiós, serà interessant, més que curiós, interessant saber què ens expliquen sobre l'AP7. I després de l'Aigua Clara, la Cristina Cantal, amb el seu local.cat, on sempre ens presenta aquesta gent que s'interessa per una cosa que els agrada, en fan un ofici, un treball, i triomfen. Són els emprenedors, aquesta vegada Miquel Ferrés, que ens presenta WinUp Running, aquest és el creador d'aquesta aplicació que posa en contacte runners locals amb turistes per tal que coneguin el territori. També ha d'estar molt i molt interessant el que ens pugui explicar la Cristina Cantal. I en tot això hi ha una miqueta de música, que esperem dels que sigui també de l'agrat dels oients, aquesta música Gran Reserva, bona, que sempre intentem fer feliç a tothom, i si no, ja ho saben, si qualsevol tipus de música que vulguin, ens poden fer saber a través del 627 40 53 99, el nostre número de WhatsApp. Bé, amb tot això arribarem al punt de les 12 ja per començar la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara, si els hi sembla bé, és aquell moment de parlar del temps. I comencem per els valors. Avui ja baixem dels 10, estàvem als 10, avui baixem dels 10, 9 en 6, tampoc és que baixem gaire, però, esclar, es nota ara amb aquesta arribada a la tramuntana que ha refrescat igual que aquells dies que teníem aquelles temperatures que, bueno, quasi alguns dies baixant ja del 5. La humitat és el 10% i la sensació tèrmica, atenció, que és de quasi 3 graus menys, 6.1. I en quant a la previsió, ens diu en Sergi que avui hem començat el dia amb un cel variable de matinada i que fins a migdia tindrem senyals de tramuntana i saioles mar endins. A la tarda quedarà un panorama molt més serè, bona visibilitat i ambient clarament més fred. El vent provençal fort tot el dia. L'estat de la mar, amb maregassa tot el dia, amb tràgol de gregal de llevant de 2,5 metres d'alçada. Pel que fa a demà dijous, un cel serà de matinada i matí fins a migdia. A la tarda i vespre apareixeran algunes nuvolades poc importants, ambient fred de dia, amb fredor més marcada pel vent. El vent provençal fort de matinada i matí de força 5-7. Al migdia baixarà a força 4-6 i es mantindrà moderat fins al vespre i la nit. I la mar, forta maror, amb algunes àrees de maregassa de matinada. Tràgol de gregal de 2 metres d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 12 graus en 9. Jo havia dit tramuntana i en Sergi ens explica que és provençal fort tot el dia el vent que tindrem i que ha fet aquest efecte de secada a l'humitat de la pluja que va caure ahir. Bé, la meteorologia que ja hem tractat de començament, com ho fem habitualment, i ara, després de parlar del temps, el moment d'anar en els quioscs per veure què hi podem trobar. Més ben dit, què ens explicaran l'Helena Pujolet, Oriol Pujador i Taís Trujillo de la premsa general. Això és el resum de premsa que es porta aquest equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
De nou al els diaris, cop d'ull a la premsa, segon pas pel quiosc del matí, explicades ja les portades i, per tant, els principals titulars de la premsa local. Ens fixem ara en l'àmbit generalista. Un repàs que fem també acompanyats amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui amb dos temes podríem dir coincidents a bona part dels diaris. El cas d'Ana Gabriel, que es queda a Suïssa, i l'empat del Barça amb el Chelsea en partit ahir de Lliga de Campions. Dues qüestions que acaparen bona part de l'atenció informativa dels diaris. Anem al detall. Comencem el repàs del punt avui.
Sí que deixa en segon terme el front internacional que obre a Suïssa l'exdiputada Cupaire i centra la seva atenció en la investidura, que ja estaria mig encarrilada. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana afronten la recta final de la negociació que podria passar per un paper rellevant de Puigdemont a Brussel·les i un nou president a Catalunya.
El segon titular, podríem dir-ho així, més destacat i en l'àmbit polític, passa per la declaració d'ahir d'Artur Mas al Tribunal Suprem.
A peu de foto, frase textual de l'expresident, l'1 d'octubre fou ben real.
Seguim recorregut ara amb el periòdico. Titula que el jutge ha ordenat detenir Ana Gabriel a Suïssa i en l'avant títol, com el punt avui, anuncia que els sobiranistes preveuen tenir govern en 15 dies.
Més enllà d'aquesta qüestió, el periòdico dedica fotografia a la matança de Ghouta, Síria, on 250 persones han mort en només dos dies per culpa de les bombes del règim d'Assad sobre aquest enclavament rebel que porta assetjat des del 2013. En portada també llegim el cas del raper Baltoni, condemnat a presó per injuriar el rei i incitar a la violència.
Tercera portada del matí, portada ara del diari La Vanguardia. Aquí el titular d'obertura està dedicat a la decisió del Tribunal Constitucional i que ja hem explicat avui de tombar el Pla Verds.
Diu que el Tribunal ha posat límit al govern del Partit Popular sobre la immersió en català. La sentència arriba en plena ofensiva popular per afavorir el castellà. La sentència del Constitucional diu que el govern de l'Estat envaeix competències de la Generalitat.
La fotografia principal, però, a La Vanguardia, se l'enduen Messi i Iniesta celebrant el gol de l'empat d'ahir a Stamford Bridge.
I a peu de foto diu que el Barça surt airós del camp del Chelsea en un partit molt trabat per la fèrria defensa anglesa. A La Vanguardia també hi llegim que Puigdemont vol crear la Casa de la República a Waterloo.
I tanquem aquest recorregut, aquest repàs a la premsa generalista, amb l'Ara, que, igual que La Vanguardia, ha optat per obrir edició amb el revés del Constitucional, que titula «Ha tombat el xec verd per al castellà».
El Tribunal considera que obligar la Generalitat a pagar 6.000 euros per alumne envaeix competències. També recorda que només 150 famílies havien demanat l'ajut i que només s'havia concedit 30 casos. De l'Ara també destaquem el titular de la nova promesa de Foment, els veïns de l'Hospitalet, garantint-los el soterrament de les vies de Rodalies.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del resum de premsa, et toca els sants, els aniversaris, notícies i refranys o frases del dia. Comencem pel santoral, a qui hem de felicitar avui. Dia 21, dimecres, entrem a peixos, vol dir que el seu horòscop és de peixos, entren a la seva època, al seu període de... Crec que va des d'avui 21 dimecres fins ja al 21 de març, si no vaig errat més o menys. Va així, sí, perquè després el 21 de març ja diu entrem a Àries. Doncs sí, el regnat del Peixos, el Piscis en castellà. D'avui dimecres és la festa de la llum de Manresa, Sant Claudi i Sant Pere Damià. Doncs felicitats. Per una banda, els sants, per altra, els aniversaris. I, com sempre, felicitar a tots els oients que ens estan escoltant, que avui sigui el seu aniversari. Moltes i moltes felicitats i que passeu un molt bon dia. També avui és l'aniversari de l'actriu Jennifer Love Hewitt, que en fa 39, d'un dels Mecano, el gran José María Cano, que en fa 59, i el cantant mallorquí Llorenç Santamaría, que en fa 72. Lorenzo Santamaría, Lorenzo Santamaría, recordem les cançons tan famoses, aquelles balades que el van fer famós als anys 70 i que també ha fet la faceta, ha tocat la faceta d'actor i també de presentador. Bé, i què passava ara fa un any? L'Espai Jove de l'Escala ha començat a oferir tallers que han proposat els nois i noies. En total són tres, de maquillatge per carnaval, de scrapbook i de cuina. El primer es va estrenar dissabte i demà dimecres tindrà lloc el taller de scrapbook. Això passava ara fa un any, tal dia com avui. I en fa 5 es deia que el proper 30 d'abril els veïns de l'Escala hauran de fer un canvi definitiu a la televisió digital. I és que fins ara eren dels pocs catalans que encara disposaven del senyal analògic que els arribava per cable. Doncs bé, aquestes eren les notícies, una a l'Espai Jove i l'altra d'aquest canvi que es havia de fer ja definitivament a televisió digital perquè el sistema analògic ja deixava de funcionar. Bé, i el refrany ens diu sortir del foc per caure a les frases. El refrany o frase feta. O dita popular, també. 11:20, la Montse Hidalgo els dimecres ens porta l'aigua clara. Avui, com dèiem, amb una entrevista al catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, Economia Aplicada, Germà Bel. Ens parlen de la finalització de la concessió de l'autopista AP7. Crec que és bastant interessant saber quin serà el futur d'aquesta via, que els d'aquesta zona sempre la fem servir per anar a llocs com, al principi, a Barcelona, sempre o la costa o l'autopista. Normalment, podríem dir que el 90, quasi m'atreviria dir el 98-99%, si s'ha de desplaçar a Barcelona, fa servir l'AP7.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
La fi de la concessió de l'autopista AP7 l'any 2021 i l'anunci del Partit Popular de proposar que siguin recuperades per l'Estat han atiat el somni de poder circular per aquestes vies sense pagar. Avui volem treure l'aigua clara sobre quines són les possibilitats. Per això ens hem traslladat a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Germà Bel, catedràtic d'Economia Aplicada, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Quan sentim parlar de recuperar l'AP7 per l'Estat, ens hem d'imaginar la fi dels peatges, es farà realitat aquest somni dels catalans d'anar per l'AP7?
Bé, que s'acaba una concessió no vol dir que s'acaben els peatges, que no es prorrogui la concessió és una obligació legal perquè ho impedeixen les directives europees, i una vegada acabada la concessió, efectivament l'Estat pot decidir si torna a fer un concurs de concessió privat o si gestiona directament l'autopista. I si la gestiona directament, o si fa un concurs privat, si es financien peatges o no es financia peatges. Jo li he de dir que jo no participo del somni de que no hi haguem peatges. Jo participo del somni de que hi haguem peatges. Que aquests peatges siguin uns peatges que es dediquen estrictament a cobrir el cost de manteniment d'unes vies amortitzades. Estem parlant d'uns peatges segurament del 30% dels actuals, molt baixos, perquè crec que, i molts catalans també creuen, que una autopista d'una qualitat molt alta s'ha de pagar d'una forma diferent al d'una carretera normal. No tinc molt clar que aquesta sigui la intenció que porta el govern central, que sembla que és qui estarà manant d'això quan caduquen les concessions el 19 i el 21, perquè el podrien tenir la tentació de tot i més enllà de fer alguna baixada de peatge cosmètica, mantenir un peatge molt alt, molt per sobre del que és el manteniment i reposició, destinat a pagar el deute de les autopistes que estan, aquelles sí, sent rescatades, a les radials de Madrid i algunes llevantines.
Parlem d'aquesta manera de pagar el cost d'una infraestructura important com és l'autopista. Vostè parlava de la normativa europea. Segurament molts hem sentit a parlar de la vinyeta, l'eurovinyeta. Sí. Seria una alternativa?
La normativa europea que mencionaves referia a la impossibilitat de prorrogar concessions de forma significativa i l'obligació de, si es vol mantenir una concessió, traure-les a concurs. Hi ha altres directius europees, com per exemple en termes de finançament la vinyeta, que no és obligatòria, hi ha molts de països que no tenen la vinyeta ni tenen la pressió de tindre-la. La vinyeta és un mètode alternatiu de pagar per ús. Al meu punt de vista, el millor mètode és el que fa pagar tenint en compte l'ús, per tant, pagar per quilòmetre és millor que pagar per període de temps. Però bueno, l'important és la idea de que no és el mateix el manteniment d'una carretera entre dos pobles petits o una carretera normal que una carretera d'alta qualitat. i aquestes coses és bo no descansar-les totes en el pressupost. Si es paga en vinyeta o en peatge directe, altra vegada de manteniment i reposició, és important perquè és molt més baix que el que estem acostumats. És un avanç. Una vinyeta aplicada a tot el sistema de carreteres no, perquè una vinyeta aplicada a tot el sistema de carreteres, com en alguna ocasió s'ha especulat a Catalunya els darrers mesos, voldria dir que l'usuari d'una via de dos carrils de molt, molt, molt inferior qualitat paga el mateix que l'usuari de l'AP7. Bueno, hi ha gent que això no ens sembla just i, des de nou, a la teoria econòmica de la mobilitat i del medi ambient li sembla un desastre. Però vaja, si no volem entrar en teories econòmiques, no és just que es pagui el mateix per anar per una carretera d'inferior qualitat que per una autopista d'un nivell de qualitat molt alt. El problema de la vinyeta, per tant, és dos. Un, que no reflecteix l'ús, la quantitat d'ús, i segon, que s'ha de delimitar el perímetre dels obligats a pagar per la vinyeta. Si els obligats a pagar per la vinyeta, com s'ha especulat, són tots els vehicles que es posseixen a Catalunya, això no és una mesura de mobilitat, és un impost. I si és un impost, més valdria que se n'encarregués el Departament d'Hisenda i més valdria que es formulés un impost pel qual. Però una vinyeta no és una cosa que s'imposa obligatòriament. Això no existeix enlloc del món. Imposar-ho obligatòriament a tots els propietaris de vehicle pel fet de tenir un vehicle. Per tant, sobre la vinyeta, com no hi ha una forma de vinyeta europea establerta, hi ha països, generalment només la paguen els camions, hi ha gent que diu vinyetes a les etiquetes per entrar a centres urbans d'Alemanya, com no hi ha una forma de vinyeta homogèniament establerta, hi ha moltes imprecisions quan se diu vinyeta, i és molt bo posar per davant quin tipus de vinyeta tenim al cap. La suïssa, que és la més antiga, que és voluntària. Si tens la vinyeta, pots anar per certes carreteres, autopistes, si no la tens, tens que anar per altres, però no és obligatòria. O una vinyeta nova que han de pagar tots els cotxes per generar 400 milions d'euros i poder fer obres. És molt important que ens comencéssim a acostumar a discutir segons els efectes de les mesures, no les intencions.
Un efecte d'aquesta mesura, d'aquest rescat de les autopistes, és que tenen un cost elevat de manteniment.
Les autopistes, l'AP7 Sud i l'AP7 Nord, no rescaten. S'acaba la concessió. És molt important entendre això, perquè quan una concessió rescata, generalment això, Espanya ha comportat per llei, per obligacions de les concessions, una responsabilitat financera de l'Estat o del govern que es tractés. En aquesta ocasió no serà així, tret alguna tipus de responsabilitat que hi ha com en algunes obres que s'hagin de compensar, però això ja existeix. Per tant, no es tracta d'un rescat, sinó del final d'una concessió. I és no hi ha una abocació de recursos financers de l'administració com a tal per acabar la concessió. I, efectivament, a partir d'aquí, els governs decideixen contractar amb una empresa i pagar-li de la forma que sigui, en pressupost o en peatge, el manteniment, o gestionar-ho directament i pagar de la forma que sigui, en pressupost o en peatge, el manteniment. Del meu punt de vista, atès que a Catalunya s'han fet massa coses exagerades en la gestió privada de peatges, la millor solució és gestió pública en peatge tou. Altra vegada, la tercera, però cregui'm que no són massa. Un peatge de manteniment i reposició pot ser un 30% de l'actual. És a dir, imagina't, si ara està costant... Són càlculs que s'haurien d'afinar, però si ara està costant 20 euros anar de Barcelona a Vinaròs o 16 euros anar a l'Ampolla, doncs estaríem parlant de 7 i 6, respectivament, o 5. Vull dir, entenc, la diferència és molt diferent, no? I altres, la nostra història és gestionada pel sector públic. Però no s'està rescatant, s'està decidint, o serà el moment de decidir què es fa en aquest tipus d'infraestructures. A Espanya tindria molta lògica que en les infraestructures semblants, que són totes les vies que tenen més d'un carril i que no estan cruzades al mateix nivell, és a dir, l'autovia de Castelldefels no és això, la de Vic-Manresa tampoc perquè no té mitjana, però en general les autopistes lliures de peatge són això, decidir com se financien les vies i fer-ho d'una forma homogènia. El problema és si se segueixen agafant per part de la jurisdicció espanyola, que és la que ho controlarà eventualment, la del 19 segur, si se segueixen agafant mesures a determinades parts del territori que són diferents a altres parts del territori i encara més van destinades a pagar les malifetes fetes a altres parts del territori on no les paguen. Aquesta és la història de sempre, però jo crec que tampoc ens sorprendrà ningú si és això, i segurament serà això.
Pensar que una autopista que té un trànsit elevat i que és un bon negoci permeti, per exemple, a les arques públiques aconseguir diners per invertir-los en aquelles carreteres que reclamen des de fa també anys i dècades a moltes parts del territori, és també un altre somni?
Sí, bueno, això ja està passant. Ara mateix estan fent autopistes a Aranda de Duero amb 3.000 cotxes i vehicles per dia. Tinc en compte que als Estats Units hasta 10-15.000 no comencen, eh? O s'han fet el tancament de la Zamora Benavente, tots els respectes, en 4.000 i pico cotxes al dia, en surplusos financers trets, per exemple, dels impostos sobre les autopistes de peatge, que paguen impost de la renda a la gent que treballa, impost sobre societats, l'IVA, etc. O sigui, això ja està passant. L'únic que passa és que d'allí es treuen els diners, no se'n fan les obres.
Sí, sí, però nosaltres voldríem que les obres les fessin doncs, per poder tenir una millor mobilitat a Catalunya i deixar d'anar a parar en aquesta autopista.
És un gran desig, és molt bon desig, els grans desitjos són molt raonables, però tinc en compte que jo crec que en general, tret d'alguns punts negres, a Catalunya avui en dia ja no tenim en general un problema de quantitat d'infraestructura que tenim, sinó regulació de l'ús i de la gestió. És a dir, a Catalunya no necessitem molts més carrils de carretera. Per exemple, imagina la ciutat de Barcelona, és un cas clar, no necessitem més carrils, necessitem regular el tràfic que entra, que és massa i ens està matant. Llavors hem de deixar d'obra aquesta obra constructista que posa tant a les constructores i als polítics convencionals que volen cintes per tallar i a pagar algú, i hem de pensar més que tenim molta dotació, que hi ha punts negres que corregis, com que tenim tot el transport ferroviari de mercaderies o de rodalies de Barcelona, que no s'ha invertit el que s'hauria d'invertir. Però en general hem de pensar menys en ficar més ciment i més en com regulem l'ús del ciment que tenim i de la gent que l'usa. I en això, que és el que fa temps que estan els països del centre i del nord d'Europa, per aquí anem molt per darrere. Per què? Perquè anem a pres a Espanya i fem com a Espanya, amatem, a més, que molta gent que vol el mateix. El qual és molt legítim, jo no m'hi apunto, però és molt legítim.
És a dir, que aquest final ja que es veu, aquest any 19, aquest any 21, no ens portarà en un món millor a l'hora de moure'ns?
Mira, jo, algun maquillatge hi haurà, perquè, diguem, sempre hi ha una mica que posar una mica de vi a les punyalades, com diuen, no? Però el grup de gent que treballem aquí en autopistes des de fa 6-7 anys venim predint que el final de les concessions s'usarà per continuar generant recursos per pagar les fallides de Madrid, des que es va començar la discussió de radials. Fa 6-7 anys que ho venim dient, fa 3-4 anys que tenim publicacions treballades que ho diuen, obertes en disponible a revistes acadèmiques, i no tenim cap motiu per canviar d'opinió, de moment. El dia que el tinguéssim estarem encantats, ho farem, però de moment no hem vist cap motiu per canviar d'opinió.
Doncs ho deixem així, que no sabem si són bones notícies o no ho són, aquest 19-21.
És que de moment ningú ha dit... Un subdelegat del govern a Castelló es va confondre i va dir que s'acabaven els peatges i nunca más se supo. I la ministra Pastor va dir una setmana abans deixa de ser ministra, és que ningú ha dit que s'acabaven els peatges. És que si ningú ho ha dit, per què la gent pensa que ho han dit? És que no m'entenc. O sigui, el que han dit és que s'acabarà la concessió. La concessió és la concessió en un privat. La infraestructura té un mètode de finançament que diu que s'acaba la concessió perquè la gent espera que s'acaben els peatges. I tinc en compte que jo li dic que jo espero que no s'acaben, sinó que revisen. I que revisen una baixada dràstica i deixa de finançar l'obra que està molt pagada. I es financia la revisió, la manteniment de la reposició. Però potser estem massa desesperats per bones notícies i tendem a pensar que són bones notícies el que ningú ens ha donat.
Germà Bel, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies.
A vosaltres, encantat, seguirem.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, espero que n'hem tret l'aigua clara del que ens explicava Germà Bel sobre la finalització de la concessió de la P7. Anem a l'apartat musical i tenim protagonista Llorenç Santamaria, aquest músic mallorquí que recordem els seus èxits dels anys 70 i que després, en un temps, es va dedicar a cantar, ara últimament, més ben dit, amb la seva llengua, tant mallorquí com català. L'escoltem amb aquest tema que porta per títol Mestre Pere Joan.
Ei, Mestre Pere, com va això?
Va bé.
Assegut un bany de sa plaça cercant una mica de sol. I passen ses hores recordant ses coses que va disfrutar. I mentre et somies, present oblides, queda tot sol. Te passa sa vida, t'escapen els peus i torna a començar. Cada dia igual, mestre Pere Joan. S'infantesa de quan era nit, recorda el seu poble, l'escola, el cant i també els amics de sa joventut, d'aquell primer amor, aquelles xerrades, aquelles besades i d'aquell temor. Mestre Pere Joan, assegut un bany de sa plaça cercant una mica de sol. Passen ses hores recordant ses coses que va disfrutar. I mentre et somia es present oblida, es queda tot sol. Que passa sa vida, t'escapen els peus i torna a començar. Cada dia igual, la migració, la desesperació, com a mariner va recórrer mig món i s'ho va passar bé i va tornar se casar i se sentar. I ara els fills se mimen i els nets l'adoren, es fa estimar. Mestre Pere Joan, assegut un bany de sa plaça cercant una mica de sol. Li passen ses hores recordant ses coses que va disfrutar. I mentre et somia es presenta oblida, se queda tot sol. Passa sa vida, t'escapen els peus i torna a començar.
Llorenç Santa Maria, cantant amb la seva llengua materna mallorquí, aquest títol dedicat al mestre Pere Joan. Són les 11:37 minuts i és aquell moment que la Cristina Cantal ens porta a la seva secció local.cat, on sempre ens presenta un emprenedor. Aquesta vegada amb Miquel Ferrés, un emprenedor de 50 anys i el creador de WinUp Running, una aplicació que posa en contacte runners locals amb turistes per tal que coneguin el territori. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
En Miquel Ferrés és un emprenedor de 50 anys i és un dels creadors de TwinUp Running. Descobrim primerament el seu recorregut.
Soc pescador, tota la vida he sigut pescador, i m'agrada anar a córrer. I amb aquestes, pues, que mira, pues, que vaig veure per allà pel poble d'on soc, doncs que jo arribava de córrer de llocs on corria sol, no? Llocs molt macos, i arribava al passeig i era ple de gent de fora, i pensava, ostres, aquesta gent que corren pel passeig, i és maco el passeig, no? I bé, però al cap de dos o tres dies ja et vas mirant aquestes muntanyetes que hi ha aquí al costat d'així de reull i penses, ostres, quins caminets o quins corriols o el que tenen amagat, no? I pensava, ostres, si poguessin contactar amb mi o amb gent com jo, pues, els hi podríem ensenyar tots aquests paratges.
l'emprenedor ens explica com va sorgir aquest projecte.
Aquesta idea la tinc latent sempre durant un parell d'anys bons i fins que un dia cristal·litza. Amb els meus socis li donem forma i fins que arribem al punt de crear l'startup aquesta, la Twin Art Running.
I per què vareu escollir el nom de Twin Art Running?
Twin Art és un nom curt que enllaça bé amb app i dona com una mica el contingut de l'explicació de lo que és anar a córrer una persona amb una altra, no? Al principi és això.
En Miquel Ferrés ens detalla què és Twin Up Running.
Twin Up Running és un aplicatiu que serveix per ajuntar persones per anar a córrer. Bàsicament és això. Llavors, persones per anar a córrer. Diràs, això és molt fàcil, no? Vas, quedes i ja està, no? Però bueno, però t'imagina't que arribes a un lloc que no hi has estat mai, de vacances, com a turista. Una de les teves aficions, entre d'altres, pues, és anar a córrer. I aquest lloc on has arribat no el coneixes i tu, bueno, tu de totes maneres, sí o sí, te'n vas a córrer, no? I agafes el dematí, te'n vas a córrer, no t'allunyes gaire del lloc on ets, mires de no perdre'l mai de vista i vas fent voltes quasi, corres menys del que correries. Però tu imagina't que te donen l'opció de poder-te descarregar un aplicatiu o l'aplicació, el Twin Up Running, que des del minut zero tens un llistat d'usuaris d'aquell poble on tu has triat anar de vacances, que estan disposats a acompanyar-te pels llocs, pels corriols, pels caminets que té aquell indret on has anat de vacances. Contactes i segur que algun d'ells, quan el teu perfil vegis que hi ha coincidències amb les d'algú altre, doncs podràs quedar-hi.
Descobrim ara el procés que ha de fer un usuari per utilitzar aquesta aplicació.
T'has de registrar, com totes, no? les aplicacions. Tu imagina't que, bueno, tens d'aquí a Girona i te'n vas a Roses de vacances, no? O allà on sigui. I arribes a Roses, te baixes l'aplicació allà i pel sistema de geolocalització els primers usuaris que et sortiran són els que tindràs més a prop, són els de Roses. En conseqüència, ho tindràs més fàcil per contactar amb algú. Tu iràs mirant els usuaris, el perfil que tenen, i llavors, si veus que n'hi ha algun que té una pestanya activada que es diu Local Runner, aquell vol dir que s'està oferint per anar a córrer, que tu el pots trucar, el pots contactar-hi per anar a córrer amb ell. Llavors ell, clar, hi deu treballar, o la disponibilitat que tingui, no? Te dirà, pues mira, pues tot això mitjançant un servei de missatgeria intern de l'aplicació, eh? Doncs llavors ell deia, pues mira, estic treballant, pues escolta'm, quedem dissabte a les 8 del matí. I tu, com que estàs de vacances, pues t'és igual, no? Pues vinga, va, dissabte a les 8 del matí, quedem on quedem? Quedem aquí, ostres, no pateixis. Cliques sobre l'adreça i t'enllaça amb Google Maps i te diu les passes que has de fer per anar-hi.
Però Twin Up Running també ofereix altres opcions com els twins. Miquel Ferrés.
Què és un twin? Un twin és una sortida. Una sortida que organitza qualsevol que està dintre dels usuaris, no? Pues ara tu imagina't que arribes a Palamós, no? Amb l'aplicació l'obres i mires els twins. Els primers twins que et sortiran són els de la gent més a prop que tens. I veuràs, ostres, pues mira, la Cesca pues ha organitzat un twin per demà al migdia. Farà tants quilòmetres i la categoria que té pues és igual que la meva. Doncs vinga, no cal que hi parlis. Hi ha una finestreta que posa "hi assistiré". Cliques allà i automàticament surt la teva foto en la publicació que ella ha fet. I llavors aquella persona ja veurà que tu hi assistiràs. No cal que us digueu res. A l'hora que marca i el lloc on t'heu d'anar, sigues allà. I apa, a córrer.
L'emprenedor ens detalla els diversos perfils que hi ha a l'aplicació per fer que les trobades per anar a córrer siguin de la millor manera possible.
Cadascú pues, ha de posar el seu perfil com a runner, no? Com a corredor. La modalitat que més t'agrada, la categoria que tens i això, bueno, la d'entre modalitats hi ha el cross, el trail, el jogging i hem afegit el walking perquè hem valorat que molta gent no hi va a córrer, però surt a caminar i ho hem afegit també, vam valorar que era una opció potent també, no? Llavors, amb les categories hi ha el que és el professional, l'avançat i l'amateur, amb el tema de córrer. Llavors, el que diferencia del professional a l'avançat, a l'amateur, és quan vas a tant al quilòmetre. Clar, imagina't que jo que el meu perfil tinc amateur, no? que vaig amb algú que és avançat, ostres, jo iré escanyat, no? I l'altre, pues, irà agobiat perquè s'haurà d'anar esperant. Doncs, si ajuntem, mirem que hi hagi coincidència amb el perfil, doncs és més, flueix més tot, no? Llavors, les preferències que tens, amb qui vols anar a córrer, no? Pots anar amb grups, pots anar amb família, pots anar... O sigui, pots triar qui vols que et vingui, també, no? I la pestanya de local runner. Per exemple, imagina't que, ostres, t'has fet mal al genoll i estàs una temporada que no pots anar a córrer, o que bé, no et ve de gust anar a córrer amb ningú, que vols anar a córrer tot sol, no? Doncs te desactives de local runner i automàticament a la foto d'usuari no et surt la pestanyeta aquesta de local runner. I a ningú te demanarà per anar. Si la tens activada, sí, et poden demanar per anar a córrer.
I en quants idiomes està disponible l'aplicació?
Aquesta aplicació la tenim en català, castellà, anglès i francès, de moment. De moment.
Aquesta aplicació té un gran atractiu turístic. Ens ho explica Miquel Ferrés.
Si jo vaig a córrer amb algú que no és del meu poble, ja sóc turista, no? I qualsevol persona que ve de fora, pues, si té l'opció en els hotels trobar els flyers o que des de recepció li diguin, pues mira, escolta'm, es descarregui aquesta aplicació si vostè té l'afició d'anar a córrer, i de seguida trobarà gent local que el portarà, l'acompanyarà pels indrets, no? Llavors, això és important perquè tu, com a forani, no? Doncs coneixeràs els camins aquests que només un local coneix. Llavors, ja, amb tot això hi ha el rebot. Quan aquesta persona que és turista se'n va cap a casa, s'emporta l'aplicació, i tu, que ets local en el teu poble, seràs turista en el país, en la ciutat, d'allà on sigui aquesta persona, i te podrà acompanyar ell com a local runner.
En Miquel Ferrés ens explica qui forma l'equip de TwinUp Running.
La Teresa, jo, en Miquel, i la Carmeta, la Carme. La Teresa, pues, d'alguna manera, és la gerent, és la que ens va marcant les pautes a seguir i tot plegat. Jo vaig, d'alguna manera, vaig tenir la idea, i llavors tot el que la Teresa ens va dient, pues, mira, hem de fer això, hem d'anar per aquí, hem d'anar per allà, pues, ho cotegem i ho valorem. Llavors, amb la Carme, pues, ella se n'ocupa de tot el tema de xarxes socials i tot això, no? I també, quan hi ha alguna decisió a prendre, pues, som tots tres, no?
L'emprenedor ens detalla quan van començar amb aquest projecte i com el valoren.
Això vam començar a l'abril, penso. Fins ara, que som a la pista, a la rampa de llançament, no? A la parrilla de salida, doncs estem aquí. Ara fa 3 setmanes que hem fet presentació i, bueno, la valoració és molt bona i molt contents, la veritat és que sí.
Descobrim ara una anècdota viscuda amb TwinUp Running.
Aquestes 2 setmanes enrere he estat fora de viatge, ben lluny, a l'altra punta de món. A l'explicar-ho a la gent que més o menys veia que podia entendre el tema, doncs, bueno, entendre, o que veia afinitats, no?, que anaven a córrer o això, ostres, ho han trobat una idea genial. Inclús ja n'hi ha que s'ho han descarregat, vull dir, que tenim descàrregues a l'Argentina allà, no?
En Miquel Ferrés ens explica quina és la filosofia del seu projecte.
La missió que té TwinUp Running és donar a conèixer l'entorn que tenim cada una a casa nostra. Perquè nosaltres ens estimem molt el nostre entorn i és molt maco, però és que el poble veí se l'estima igual o més, i és igual de maco que el teu. I el bo és això, no? Conèixer aquests entorns out dels pobles i ciutats.
Quin és el vostre tret diferencial?
El factor humà. Nosaltres oferim una resposta humana a un tema digital. Un cop has quedat amb algú per anar a córrer, ja no et cal tenir tecnologia a la mà per anar a córrer ni anar a fer un tomb per mig del bosc, perquè saps que no et perdràs, perquè vas una persona que coneix el territori i pots estar tranquil i gaudint del paisatge, que segurament és molt maco, i si vas mirant o estàs pendent de la ruta que has de fer, això, t'ho perds, i aquí és on entra la singularitat, no? El factor humà aquest.
L'emprenedor ens detalla com veu el futur de TwinUp Running.
Bé, futur pues és anar fent, no? I continuar, tenim moltes idees, la veritat és que arrel d'una en surten més i estem molt il·lusionats i que això tiri endavant i fer usuaris i que la veritat és que tingui ús i que estic segur que en tindrà i que la gent vagi a córrer, tu.
Descobrim ara on ens podem descarregar l'aplicació i on podem trobar tota la informació sobre TuneUp Running.
L'aplicació la trobaràs a Android i iOS i llavors és gratuït, descarregar-se-la és gratuït i és de molt fàcil ús. Tenim un canal al YouTube, bueno, estem a l'Instagram, al Facebook, al Twitter, tenim una web, twinup.net, i físicament tenim un despatx a l'Altamar de Sant Antoni, al Viver d'Empreses de Sant Antoni de Calonge.
Ha arribat el moment del Consell de l'Emprenedor d'aquesta setmana, Miquel Ferrés.
Si tens una idea i li veus un mínim de llum o un mínim de recorregut, busca eines per tirar endavant. Perquè tirar endavant és el millor, perquè si no tires, arribarà un moment que te n'arrepentiràs de no haver tirat, no? I això no pot ser. Val més que te n'arrepenteixis d'haver-te equivocat que no sapigués si t'haguessis equivocat o no, jo crec, eh? Sempre ho he cregut així.
Ja ho heu sentit. Si teniu una idea i li veieu futur, busqueu la manera de portar-la a terme. Val més provar-ho i equivocar-se que no intentar-ho. Quedar-se amb el dubte de si hauria funcionat o no és el pitjor, com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Miquel Ferrés. Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Ràdio L'Escala.
Hi ha un trosset de tu que no sé mai d'on ve i és potser el que més m'agrada. I han posat que fas quan penses que no hi sóc, quasi absent però no el tot. I un silenci curt que surt del teu somris i omple els finestrals de coure. I un petó que et pren quan noto que ja dorms i que m'ago entre els llençols. No sé pas si rumies o ets enlloc, només teu. On remenes fesomies en calaixos que no obriré. Hi ha una pausa de tu que mai puc atrapar i és la que em fa perdre el nord. No sé pas si rumies o ets enlloc, només teu. Unes cures llepúries en calaixos que no obriré. Thank you. Hi ha un moment petit quan sembla que no hi ets i és sols un moment i tornes. I llavors és com si em veus per primer cop, però mai no ho sabré del tot.
Els Pets amb calaixos per no obrir aquest tema que ens ha portat a les 11:56 minuts i després d'escoltar la Cristina Cantal amb Miquel Ferrer, avui el protagonista, que ens presentava aquesta aplicació de posar en contacte runners locals amb turistes per que tal de coneguin el territori mentre fan una activitat que els agrada, que és córrer. Després d'escoltar el local.cat i ara els Pets, arribarem al punt de les 12, també amb música. Un altre dels protagonistes musicals que tenim a l'apartat d'aniversaris, una lluna en Santa Maria, que hem escoltat aquesta cançó dedicada al pare Joan, aquesta vegada amb un dels germans Cano, que juntament amb Ana Torroja van formar aquell grup pioner amb la música pop dels anys 80, aquell del tecnopop. I una de les cançons de Mecano que escoltarem és aquesta que li van dedicar a Salvador Dalí.
Reencarnas en cosa, hazlo en la piel. cosa que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas